la veu dels animals i la natura.
Yo quisiera no ver tantas nubes oscuras arriba.
Un espai produït i dirigit per ONG ADA.
Tantas manchas de aceite en los mares y ballenas desapareciendo por falta de escrúpulos comerciales. Yo quisiera ser civilizado como los animales.
Estima'ls i cuida'ls.
Molt bon dia i benvingudes, benvinguts. Un nou dissabte a la veu dels animals i la natura. En primer lloc, us fem, com sempre, un breu resum dels principals continguts que podreu escoltar avui. En un programa, el d'aquesta setmana, que comptarà amb les nostres seccions habituals, les notícies, el Sabies què, la Galeria dels Experts, Parcs Urbans de Catalunya, una càpsula sobre els pastors i la defensa de la terra, els hàbitats i els animals, i l'entrevista, avui amb l'Abel Julien, ornitòleg i divulgador, amb qui parlarem del declivi reproductiu que experimenten els ocells de Catalunya. Com sempre, estarà tot ben amenitzat amb els espais musicals del Manel Casas i finalitzarem amb la lectura d'un fragment de l'encíclica ecologista del Papa Francesc. I tot això ho faran possible les veus de qui us parlen: Arantxa Fernández, Blanca Aranyó, Francina Ballester, Manel Casas i Jordi Gispert. I el control tècnic, Paula Moreno. Dotzena temporada, la veu dels animals i la natura, programa d'ONG ADA que escolteu aquí a Ràdio Estel. Comencem, com sempre, amb un repàs de notícies. Els ocells ibis ermità sobrevolen Catalunya, ajudats per un ultralleuger. Aquests darrers dies ha passat per Catalunya un estol molt peculiar d'ocells migradors. Es tracta de l'ibis ermità, una espècie que es troba en aquests moments en perill d'extinció. La diferència entre el trajecte que estan fent aquestes aus i altres de semblants és que volen acompanyades d'un ultralleuger, un vehicle que és petit i els guia en el seu viatge cap al sud per establir-se en zones càlides i passar allà millor l'hivern. Aquests ibis ermitans han estat criats en captivitat en un centre de recuperació d'Alemanya, que és part del projecte europeu Life Eremita. L'equip de biòlogues que els ha cuidat i que els ha fet de mares els ha ensenyat a volar i ara els ajuda amb aquest ultralleuger per indicar-los el trajecte fins a Cadis, on l'espècie hi ha establert petites poblacions salvatges sedentàries. La curiosa migració culminarà, quan arribi a destí, un recorregut total de 2.800 quilòmetres. Durant aquesta travessa, que ha creuat ja Catalunya, els ocells han fet parades als aeròdioms d'Ordis, de Palafolls i de Bellvei. A les nits, els animals descansen dins de gàbies. L'expedició, a part, va acompanyada d'un equip de suport tècnic que els ressegueix des de terra amb tota la infraestructura necessària. Arribada la primavera, quan hauran d'emprendre el viatge de tornada a Alemanya, ho faran ja d'una manera natural i sense haver de ser guiats, perquè recordaran el camí fet. L'ibis ermità és un ocell de plomes fosques. El cap és calb i vermell i té un bec llarg, prim, corb i vermellós. Va desaparèixer durant el segle XVII d'Europa i actualment només en queda una sola població autosuficient al Marroc. Desitgem molt bon viatge a aquests ibis i a l'equip que els acompanya perquè puguin arribar fins al destí. Segur que aquest gran esforç afavorirà aquesta espècie amenaçada per tal que el seu futur esdevingui un xic més esperançador. Més coses, el pasturatge, com fou abans, inicia ara una nova iniciativa. L'Ajuntament de Manlleu ha realitzat una prova pilot de pasturatge amb un ramat de 500 ovelles al Parc de l'Arboretum. Es tracta d'una interessant iniciativa del Servei de Manteniment de Parcs i Jardins d'aquesta ciutat d'Osona, proposada als pastors d'una ramaderia en extensiu de la comarca. L'objectiu és mantenir d'una manera sostenible aquest espai, que compta amb una superfície aproximada de 5,5 hectàrees. Aquesta prova pilot va acordar fer-se quan la gespa estigués alta. A causa de les pluges, l'herba ha crescut més aquestes últimes setmanes i el programa ja ha pogut posar-se en marxa. Ara, els pastors i l'Ajuntament valoraran si aquest tipus de pasturatge és una alternativa viable per aplicar-la d'una manera continuada. Aquest tipus d'iniciatives contribueixen a sensibilitzar la societat sobre la importància i els beneficis que reporta el pasturatge, ajuda a mantenir els paisatges i els camps, a reduir el risc d'incendis i a protegir la biodiversitat. Actuacions com aquestes impulsen la feina dels pastors i fan visible la ramaderia en extensiu, més respectuosa amb els diversos animals que la industrial i intensiva. Fora bo que més ciutats prenguessin nota d'aquest tipus de projectes. I acabem a sol·licitar una fiscalia específica per defensar els animals. Els delictes que es cometen contra els animals tenen característiques molt diferents d'aquells delictes ambientals. És per aquest motiu que diferents associacions d'operadors jurídics espanyols han proposat de constituir una fiscalia especialista i específica per garantir una resposta penal més eficaç davant les molt variades formes de violència contra els animals. Entre altres beneficis que comportaria aquest nou ens, destaca el fet de consolidar criteris uniformes per facilitar més eficiència en perseguir els delictes i tenir un coneixement molt més extens de la casuística i de les conductes il·legals comeses contra diferents espècies, l'aplicació de mesures cautelars per una protecció més adequada de les víctimes durant el procés judicial, i, per últim, la millor coordinació entre les institucions que hi estan implicades, com ho són la policia judicial, els col·legis veterinaris i les entitats protectores d'animals. Un fet que permetria agilitzar els processos d'investigació i, conseqüentment, també els informes que poden resultar claus en les decisions judicials. La proposta vol ser, així mateix, un altaveu de l'augment del rebuig social al maltractament animal i també de les demandes d'una major protecció efectiva i legal per als diversos individus. Molt malauradament, el nombre de denúncies per maltractament dels animals segueix creixent, un fet que fa ben palesa la necessitat d'una estructura judicial que pugui donar una resposta ferma a aquesta gravíssima problemàtica i que ho faci amb el respecte i l'atenció que bé mereixen tots els animals. L'ADA ho porta demanant de fa ja 48 anys. Serà potser que hi ha una manca d'interès?
Et preocupa el tracte que reben els animals? T'interessa la seva defensa i benestar? El teu suport és important i necessari. Col·labora amb nosaltres. ONG ADA, Associació Defensa Drets Animal. www.addaong.org. Telèfon 902 19 7600.
Sabies que als mars i als oceans habiten 7 espècies diferents de tortugues? De la mateixa manera que les tortugues de terra, les marines són rèptils de l'època dels dinosaures que fa milions d'anys es van adaptar a la vida marina. Pel seu procés d'adaptació al medi marí, les seves potes davanteres es van transformar en aletes i, a diferència de les de terra, no poden amagar el cap dins de la seva closca. Han de sortir a la superfície per agafar aire, però quan redueixen la seva activitat dins l'aigua, disminueixen el seu ritme cardíac i la necessitat d'oxigen, aconseguint fins i tot poder dormir. Fan la posta dels seus ous a les platges i un cop les petites tortugues arriben a l'aigua, durant les seves primeres 24 hores no paren de nedar frenèticament per tal d'allunyar-se de la terra. Aquest és un dels moments més vitals per la seva futura supervivència. S'estima que per cada 1.000 cries de tortuga, només una arriba a l'edat adulta donat els perills i les dificultats que han de superar. La babau és una de les espècies de tortugues més comuns de la mar Mediterrània. Les tortugues marines són espècies protegides i amb la seva variada alimentació contribueixen a mantenir saludable l'ecosistema marí i frenen també l'increment d'algunes plagues, com per exemple les meduses. En els últims 100 anys, les poblacions de tortugues marines han disminuït gairebé un 80%. Aquesta gran davallada ha estat provocada directa i indirectament per la continuada agressió i la pressió derivada de les activitats humanes.
Galeria de l'expert de la veu dels animals i la natura. Avui li preguntem a l'experta Marina Torres, tècnica de comunicació del CREAF, Centre de Recerca Ecològica i Aplicacions Forestals. Per què fan olor les flors?
La comunicació és una de les coses que ens fa ser humans, però no som els únics que ens comuniquem, perquè les plantes també ho fan amb els altres éssers vius que les envolten. En lloc de paraules, elles utilitzen senyals químics a través d'unes substàncies anomenades compostos orgànics volàtils. Aquestes substàncies són principalment terpens, uns greixos que hi ha a la resina, i compostos aromàtics que fan l'olor tan característica de les flors. De fet, investigadors del CREAF han comprovat que la fragància de cada flor depèn dels fongs i els bacteris que les recobreixen. Les plantes emeten aquestes substàncies químiques a l'aire en forma de gas. Per una banda, serveixen per atraure els insectes pol·linitzadors com les abelles i les papallones, que necessiten el nèctar de les flors per menjar. Així, s'asseguren que tindran descendència gràcies a l'intercanvi de pol·len que fan aquests insectes. A més, les plantes també utilitzen aquestes substàncies aromàtiques per advertir alguns perills. Per exemple, si hi ha algun animal a la vora que se les volen menjar, les plantes emeten un tipus de compostos per avisar a les plantes veïnes. En altres ocasions, també fan servir aquests compostos volàtils com armes de defensa. Si s'apropa algun paràsit que les vol atacar, les plantes el repelen amb aquestes substàncies. Malauradament, alguns estudis recents han comprovat que el canvi climàtic està provocant que aquests compostos es desintegrin més ràpid del compte. Això despista els insectes i fa que els costi més trobar les flors.
Galeria de l'expert amb la col·laboració de la Marina Torres, tècnica de comunicació del CREAF, Centre de Recerca Ecològica i Aplicacions Forestals. Més informació a www.creaf.cat.
Millorem el nostre planeta. Redueix el consum de tots aquells productes que són contaminants, perjudicials i no són biodegradables. Reutilitza tot el que pugui ser recuperable i aprofitable per tu o per la teva comunitat. Recicla i porta als contenidors i als punts verds disponibles de la teva localitat tots els articles que puguin ser tòxics, contaminants, transformables o recuperables. Col·labora i participa amb les normes del reciclatge.
I ara ens aturem, ens relaxem i escoltem el primer bloc musical del Manel Casas.
Hola, amigues, animalons i amics. Potser ja sentim la saudade per tornar a escoltar aquest ritme tan complaent que tan sols les cançons brasileires ens poden oferir. Així, escoltarem a tres representants ara que, com a únics i irrepetibles que són, s'han unit per aquesta gravació que considero històrica. Em refereixo al Vinícius de Moraes, al Toquinho i a la Maria Creusa. Escoltem-los amb A Felicidade i Lamento No Moro.
Felicidade, sim. Triste.
A felicidade como a haja vento separar. A felicidade do pobre parece a grande ilusão do carnaval. A gente trabalha o ano inteiro por um momento de sonho pra fazer a fantasia de rei ou de pirata ou de jardineira, e tudo se acaba na quarta-feira. Tristeza não tem fim, felicidade sim. Tristeza não tem.
Temps per l'entrevista aquí a la veu dels animals i la natura, aquí a Ràdio Estel. I avui tornem, volem parlar d'ocells, especialment notícies negatives, sí, del declivi. Parlarem de la reproducció, en especial. I ho fem amb qui? Doncs amb el nostre ornitòleg de guàrdia, que ja està llest, l'Abel Julien. El saludem en primer lloc. Abel, molt bon dia.
Hola, molt bon dia.
Molt bon dia de nou. Abel, que és divulgador, es dedica especialment des de fa molts anys i també ara en podeu consultar més dades, es dedica precisament a això, dins d'Aula i Natura. Abans que res, perquè sempre ho passem com de llarg, explica'ns què és Aula i Natura, Abel.
Bueno, pues mira, com el seu nom indica, Aula, ens dediquem a la formació. Ens agrada, jo tradicionalment o des de fa molts anys, m'agrada molt compartir la meva afició, transmetre la meva afició i obsessió, que és l'ornitologia i la natura, i llavors ens dediquem a això, Aula i Natura, és a dir, a fer formació, també sortides més lights, anem a dir, no sempre coses acadèmiques, però fem moltes sortides també, doncs per ensenyar la gent a identificar ocells, a ensenyar la biologia dels ocells, també coses sobre ratpenats, orquídies, libèl·lules, etc. I és així, doncs, forma de promocionar el coneixement de la natura que tanta falta ens fa en una societat tan urbana com la nostra, no?
Doncs una eina, també, que si voleu utilitzar, doncs podeu fer-ho. Podeu consultar-ne també més dades, www.aulainatura.cat. Però parlem de reproducció, Abel, perquè ara detallem com s'ha fet, de quina manera, per què, com, quan, totes aquestes preguntes, però hi ha un estudi, uns últims resultats de la primavera, després d'un seguiment de molt de temps, d'aquest juliol, que ens diuen que aquí, al Principat de Catalunya, hi ha hagut una baixada excepcional dels nivells de reproducció de 18 de les espècies d'ocells més habituals i que afecten a nivell transversal al conjunt d'ocells de Catalunya. Un dels més afectats, per exemple, i ara ens ho comentaràs, és el rossinyol comú. Es tracta del projecte Sílvia, Abel.
Correcte, doncs sí. Aquest és un projecte de l'ICO, de l'Institut Català d'Ornitologia, en el que es monitoregen mitjançant anellament les poblacions d'ocells. I és un projecte que es diu Sílvia, no en honor a cap Sílvia, cap dona que es digui Sílvia, sinó als tallarols que es diuen Sílvia tricàpila, etc.
El nom científic, eh?
El nom científic de molts tallarols. I amb Y, a més, eh? Sílvia amb Y. I bé, doncs aquest projecte el que fa és d'una forma estandarditzada capturar ocells per anellament i, com sempre fem amb l'anellament, mirar si són mascles o femelles, mirar si són nascuts aquest any o l'any anterior, és a dir, si són adults o joves, i tota una sèrie de paràmetres que es prenen, el greix, si estan grassonets en migració, etcètera, etcètera. Llavors, aquestes dades són molt interessants perquè et permeten veure tota una sèrie de coses que observant no pots veure. Tu mires un rossinyol i a simple vista o en prismàtics no saps si és adult o jove. I en moltes espècies, doncs, el mateix. I moltes espècies, fins i tot, ni mascle ni femella, fins que no els inspecciones a la mà, no ho veus, no? Sí. Llavors, doncs, aquest projecte el que fa és això, d'una forma estandarditzada, es posen sempre un mateix nombre de xarxes, que és el tipus de captura que es fa, a les mateixes hores, en les mateixes condicions, etc. Perquè si després analitzes les dades, no és el mateix que hagis estat tot el dia anellant ocells que hagis estat 3 hores. Si busques, per exemple, temes com l'abundància, coses així, no?
Abel, perquè la gent entengui també com funciona, eh? Aquesta estació, aquest projecte, diguem-ne, que funciona des de 1991, sí, que es va fer la primera estació, sí, després es va ampliar, i ara consta ja de 46 estacions d'aquesta altra referència, que és l'Institut Català d'Ornitologia, que fa tot aquest seguiments, aquesta xarxa d'estacions. Explica'ns en què consisteix, també per la gent que potser vulgui també col·laborar, aquest anellament, com es fa, i després aquestes xarxes i aquestes captures, de quina manera es procedeix i com es calcula tot això?
Sí, sí, és el que deia. És un projecte que la importància que té és que tota la informació sigui presa de forma molt estàndard. I llavors hi ha aquestes 40 i pico estacions fixes en el que sempre s'anella de la mateixa manera, posant les trampes en els mateixos llocs, les mateixes hores, etcètera, no? I així tens dades molt comparables tant entre diferents estacions d'anellament com en el temps per una mateixa estació. No? Això es fa així, això com sempre, els pioners van ser els britànics i que ja des dels anys 40 o 50 ja ho feien. No? Llavors nosaltres vam començar l'any 91, que bueno, és una mica més tard que ells, però mira, el temps passa volant i això vol dir que ja fa 33 anys que estem fent això i que ja tenim dades molt interessants. A més, m'has fet sentir vell quan has dit que era des de l'any 91, perquè, sí, perquè aquella...
Més que vell era un mèrit, eh? Vull dir, era constatar el mèrit de tant de temps.
Sí, però aquella primera estació que es va fer l'any 91 va ser a Can Balasc, al Parc de Collserola, sí. Que hi vaig anar jo, que era president de l'ICO, jo en aquell moment, amb un company a mirar a veure el primer lloc i amb una certa emoció de dir, ostres, comencem la primera estació Sílvia, no? Però després he pensat, dic, ostres, fa 33 anys això, eh? Vull dir que ja va passant el temps.
Això vol dir que tens una trajectòria i que més bé que tu, poca gent, no? Ho podrà explicar també, per tant, aquí també destaquem una mica el valor.
Que els 61 anys continuï emocionat i animat amb això, pues també crec que bueno, que és bo per mi, vaja, que nassos.
I tant que sí.
I bueno, doncs, amb aquestes estacions es prenen les dades d'aquesta manera. I una cosa molt important que es fa és el que en diem datar els ocells, és a dir, saber si són adults o joves. Mm. I això cada any permet saber l'èxit reproductor o l'índex reproductor, que en diem. És una forma... després, estadísticament, es modela més i tal, eh? Però seria com dir que a quina proporció de joves i adults s'està capturant després de la primavera.
És a dir, que del total d'anellaments, no?, es calculen els pollets, per exemple, que s'han capturat, no?, i d'aquí se'n fa aquesta estadística, sí. Es diu, doncs s'ha reproduït, no?, d'aquesta manera.
I en un any normal, potser de cada 100 rossinyols, doncs uns 70 o 80 són joves, perquè és així, eh? La proporció és molt, molt més alta de joves que d'adults, perquè els ocells tenen postes de 4, 5 o 10 ous, depèn de l'espècie, i a vegades crien un cop o dos cops durant la primavera, no? Per tant, es quintuplica o multiplica per 10 la població d'una mateixa espècie. Mm. Potser per 10 no tant, no? Però molt. I llavors això vol dir que en aquesta època, després de l'època de cria, agafes molts més joves que adults, no? Llavors, si en un any normal s'agafaven d'això de 100 rossinyols, doncs 70 o 80 eren joves, llavors en aquest any el que ha passat és que en lloc de 70 o 80, doncs eren 50. I això ha passat amb el rossinyol, que és, com has dit tu, l'espècie en la que més s'ha notat, una disminució de la productivitat o de l'índex reproductor del 81%. Això és una autèntica barbaritat, ha disminuït un 81%. Mm. Però és que després n'hi ha molts altres. El tallarol de Garriga, la buscarla de Canyà, el verdum, el cargolet, el tor, la merla, el tallarol capnegre. És a dir, moltíssims, moltíssims. I això es fa amb 20 espècies que són les més abundants, les que s'anellen més, i també que agafen hàbitats diferents. Això és important perquè ha de ser una espècie que se n'agafin com a mínim alguns centenars per tindre una mostra apropiada. Perquè si això ho fessis amb una espècie que n'agafes 4 o 5, doncs, clar, la proporció aquesta d'adults i joves hi ha moltíssima probabilitat, igual que quan tires una moneda i et surt cara 5 vegades, no? Doncs hi hauria molta probabilitat de que et agafessis tot adults, per lo que sigui, i en canvi no agafessis cap jove, no?
Clar, tot això al final és estadística, però ha de ser fiable, i aquesta estadística, com has dit, no, es calculen aquestes 20 espècies, de les quals enguany 18 mostren resultats negatius, algunes que tu has mencionat, fins al tallarol, per exemple, doncs tenen pèrdues de prop de més del 40%, no? O fins al 39-37%, per tant és molt significatiu. I estem parlant pèrdues respecte l'any passat o pèrdues en aquests 20 anys?
Pèrdues respecte a l'any passat, sí, sí.
Mm. És a dir, que en sols un període hi ha hagut aquesta disminució.
Exacte, exacte. Sols en un període hi ha hagut això. I I clar, això és important, perquè a més, segurament l'any passat ja estava en pitjor que fa 20 anys. Llavors això és qüestió també de tindre-ho en compte. I de totes aquestes espècies, les úniques que tenen un increment positiu són la mallerenga blava i la mallerenga carbonera. Bastant modestos. La mallerenga blava, sí, un increment del 14% i la carbonera de 1,7%, que estadísticament no he mirat l'estudi original, diguem-ne, però estic segur que aquest 1,7% no és estadísticament significatiu. Val? Per tant, realment la immensa majoria han disminuït. I a més, doncs ho han fet espècies molt forestals, espècies que habiten a matolls, espècies properes a l'aigua, espècies que els agrada molt al bosc, espècies de zones obertes, espècies que necessiten flors i llavoretes aquestes, com molts fringíl·lids. És a dir, la cosa ha sigut generalitzada en molts hàbitats o en tots els hàbitats que es migren amb aquestes espècies. No? Vull dir que aquesta cosa tan genèrica ha fet pensar que hi ha una causa comuna, que si pensem que és la constant climàtica que hem tingut en aquest any, que ha tingut tothom, tot aquí a Catalunya, doncs ha sigut la sequera. La sequera aquesta que hi ha hagut, doncs molt probablement es necessitaria fer un estudi concret per saber si era això, però ja et dic jo, ja t'ho diu qualsevol dels que ha fet aquest treball, que la sequera, sens dubte, és el que ha tingut aquest efecte tan negatiu en les espècies.
Ara entrem en aquestes causes més a fons. Deixa'm recordar que parlem, que som aquí a la veu dels animals i la natura, Ràdio Estel, parlem amb l'Abel Julien, ornitòleg, en concret avui de la davallada reproductiva dels ocells a Catalunya, dins del que és aquest projecte Sílvia, que definia l'Abel, que funciona des de 1991 de l'Institut Català d'Ornitologia amb anellaments, captures i censos, estadística d'ocells, del que passa, quins adults es troben, quins joves, quina reproducció tenim. Doncs bé, de moment hem constatat que de les 20 espècies més seguides, 18, com a mínim aquest any passat, ha sofert una disminució molt important respecte a l'any anterior. Causes. Apuntaves la sequera, Abel. Evidentment, és potser la principal i dius que és bastant clar, no?
Sí, és força clar, perquè afecta, com us deia, espècies de tots els hàbitats, de tot tipus, espècies molt petites, més grosses. Vull dir, és tan generalitzat que ha de ser una cosa que ha tingut efecte en tots els hàbitats. Tots hem vist doncs, que molts arbres s'han mort, pins, alzines. Durant aquesta primavera vaig estar al Garraf. Al Garraf allà han mort una quantitat de pins, una cosa exagerada. I també hi ha hagut moltes zones on creixien herbes, on creixien gramínies aquestes, que amb la sequera aquest any doncs, no han crescut. No? Llavors, ha afectat a tots els hàbitats. I llavors, doncs, aquesta davallada reproductiva tan generalitzada està claríssim que ha d'haver estat la sequera. A vegades passa que tens una espècie que és la que està en declivi. Llavors, veus que les altres es comporten normal i, en canvi, hi ha alguna espècie que està en declivi. Hi ha un exemple, que trobo molt curiós, que és d'un tord americà, en el que veien també que la població es desplomava i era sobretot també degut a l'èxit reproductiu. Hi havia un menor èxit reproductiu, també amb anellament, també veien que cada primavera produïen menys joves aquella població. Doncs resulta que aquest tord menja cargols. A la llauna no, els menja crus. I
no se'ls fa, no se'ls cuina, No?
No, són bastant... Els animals són bastant sossos, amb aquest aspecte. Doncs aquest tord, la seva alimentació principal són els cargols. I resulta que la pluja àcida, que en aquella zona d'estudi, una zona molt àmplia, a Estats Units i Canadà, la pluja àcida dissol la cal o contamina la cal de les pedres en el medi i llavors els cargols fan la closca més fina i no prosperen tant. Al final la població de cargols doncs, és més baixa i hi ha menys cargols. Els tords, la població de tords que hi havia, podia sobreviure menjant aquesta quantitat de cargols més baixa, Però a l'hora de nidificar, cosa que fan molts ocells, quan hi ha menys recursos, doncs la posta és més petita. Si abans ponien 4 ous, doncs ara majoritàriament en ponien 3. Val? I els tords doncs, van ajustar la seva posta a aquesta menor disponibilitat d'aliment. Però era una posta insuficient per mantindre la població natural, per compensar les morts naturals d'aquest ocell. No? I llavors, de cop es va anar produint una lenta davallada, però que cada vegada era més intensa, no? I fins al punt, doncs, que la població de tord va disminuir moltíssim, no? Llavors, això és molt més difícil de saber, no? I això ens passa sovint amb espècies que dius, ostres, què li està passant a aquest bitxo que està desapareixent i no sabem per què. No?
Clar, aquí de vegades parlem com si tot fos matemàtic, no? I a la natura les coses, hi ha moltes variables, i en aquests casos concrets, quan hi ha una espècie, doncs pot ser una circumstància determinada, pot ser un conjunt de circumstàncies, o quan el declivi és general, ara també parlem de diferents circumstàncies, perquè hem de recordar que els ocells al final també gasten força energia en la reproducció, no? Reproducció sexual, festejos,
sí.
Ponen els ous, fan els nius amb diferents estratègies per incubar-los després, mantenir la temperatura. Vull dir que és tot un procés que també és complex.
Home, la nidificació és un procés extraordinàriament demandant en els ocells. Els esgota les energies d'una forma exagerada, perquè pensa que s'han d'alimentar ells, han d'alimentar els pollets, els han de protegir. Els mascles, a més, han d'estar cantant tot el dia defensant el territori, les femelles amagant-se, que no se les mengi ningú, també. Vull dir, porten una vida molt dura i molt estressant, els ocells. Aquests ocells petits, ocells presa, tenen una vida molt, molt dura. El que tenen de bo és que tenen una estratègia reproductiva que es diu estratègia R, que vol dir és una estratègia de vida que tenen moltes espècies en el món, no només d'ocells, insectes també, i el que fan és tindre moltíssima productivitat, moltíssima més de la que el medi pot aguantar. I llavors va per números. Els depredadors se'ls comencen a menjar, moren per causes meteorològiques, moren per diferents coses, i els que sobreviuen són els que són capaços de reproduir-se. També reprodueixen molt i tenen molta descendència. Són espècies així, normalment amb una vida curta, a més, penseu que un pit roig viu 3 anyets, 2, 3, 4 anys, molts d'aquests ocells petits, no? A la natura. Després, en captivitat, et viuen el doble o el triple. És molt curiós, això. I aquestes espècies doncs, tenen aquesta estratègia de vida. I, en canvi, per exemple, comparant-ho amb rapinyaires és just el contrari. Ponen un ou. I algunes espècies, els albatros, ponen un ou cada 2 anys, imagina't. Però en canvi tenen una longevitat molt, molt llarga i tenen això, una vida molt més llarga.
Entre altres causes, totes aquestes que hem...
Aquestes espècies...
Digues, perdona, Abel.
Sí, no, anava a dir només que aquestes espècies d'estratègia R, si les condicions se solucionen, a l'any següent es recupera, o en 2 anys es recupera la població. És a dir, això que hem vist ara, el rossinyol, per posar l'exemple del que ha patit més, d'aquest 81% de davallada, si aquest any que ve i l'altre, doncs la cosa és òptima, es recupera la població. És la bona notícia, diguem-ne, que hi ha amb això.
Dintre d'aquesta mala notícia general que és aquest seguiment, clar, perquè, a veure, entre les causes que hem determinat, no, sequera, però bueno, també aquest escalfament global ens porta a més acumulació, més evaporació d'aigua, per tant també inundacions, és a dir, l'aigua cau de manera torrencial, sí. Depenent d'on els ocells posin el niu, també els hi pot destruir, no? I bé, el que hem vist és aquesta tendència negativa, no només en el rossinyol, altres espècies com el pit roig, el blauet, la cuareta, la cadernera, etc, etc, no? Hem de patir, però, Abel, per aquestes espècies, com deies, és a dir, el rossinyol és una espècie comuna, de moment no està en perill, per tant, a priori, no? Si no segueix aquesta tendència negativa...
Hem de patir moltíssim, moltíssim, per les espècies comunes i les no tan comunes. La veritat és que estan en molt malament la, diguem-ne, la conservació de la biodiversitat. Això està en fatal. Tant, bueno, tant biodiversitat com quantitat. Ja sabeu que biodiversitat seria les diferents espècies que hi ha, per dir-ho amb una certa simplicitat, el nombre d'ocells que hi ha seria d'espècies, perdó, el nombre d'espècies d'ocells que hi ha és la biodiversitat, i després hi ha la quantitat, és a dir, si d'una espècie doncs, hi ha 1.000 parelles o 10.000 parelles, no?, amb els censos que es facin. Doncs bé, en aquests moments hem d'estar molt preocupats tant per la biodiversitat com per l'abundància. Una causa és el canvi climàtic, però hi ha moltíssimes més causes d'origen antròpic, és a dir, causades per l'home, que els està fent anar molt malament. Hi ha un estudi molt interessant que l'han fet molta gent dels projectes de seguiment d'ocells a Europa, incloent-hi gent de l'ICO, en el que han relacionat la productivitat, aquesta, el mateix d'aquest estudi que vèiem, el nombre de joves que hi havia, estacions d'anellament, etc., i relacionant la productivitat amb valors climàtics. Sequera, bueno, pluviometria, això, temperatura mitjana, temperatura màximes, mínimes, etc. Vale? Tota una sèrie de paràmetres que estan variant moltíssim tant al nord d'Europa com al centre com al sud. És molt curiós que la màxima productivitat han vist que es dona quan els valors climàtics estan dintre de la mitjana. És a dir, els ocells estan adaptats als valors climàtics habituals que hi ha aquí. En el moment que fa més calor, doncs els hi va malament, hi ha més sequera. En el moment que hi ha, que fa més fresca o que plou més, doncs també els hi va malament. Llavors, que això té tota la lògica, no? Però trobo molt curiós que en aquest estudi ho demostressin estadísticament. Mm. I què està passant ara? Que amb el canvi climàtic, doncs, sobretot a les latituds nòrdiques està fent molt més calor, és a dir, proporcionalment, Noruega, Suècia i Finlàndia, els estius són molt més calorosos del que eren abans comparats amb els nostres, no? Els nostres també fa més calor, però en els seus encara més, en nombre de graus de diferència, diguem-ne. I llavors allò està afectant moltíssim les poblacions allà dalt. Això el que faria és que espècies del sud pugessin cap amunt i colonitzessin aquells llocs a costa de que les espècies que hi ha allà doncs, anessin retrocedint i desapareixent. No? Però trobo molt curiós que es vegi clarament que les espècies estan adaptades perfectament a la mitjana, el que hi ha habitualment.
Doncs perquè veiem que també, i evidentment la nostra acció és de les que més influeix, en aquest cas també influint sobre el clima de la Terra, sobre el clima dels diversos sí. espais i de les diverses latituds. Podeu consultar-ne sí. més dades al web de l'ICO, sobre tots aquests estudis també que ha citat l'Abel, ornitologia.org, torno a citar, aulainatura.cat també sobre cursos, sobre diverses formacions, informacions sobre ocells. I avui hem parlat de la reproducció amb dades negatives, però sempre amb aquest bri d'esperança i amb possibles solucions que hi ha també a llarg termini. Ho hem fet, com sempre, amb l'Abel Julien, divulgador i membre també d'aquí d'Aula i Natura, col·laborador d'aquest programa de la veu dels animals i la natura. Abel, moltíssimes gràcies de nou.
Gràcies a vosaltres, un plaer.
Si t'estimes els animals i la natura, escolta el programa La veu dels animals i la natura, dins l'àmbit de Catalunya i Andorra.
Per la seva extensió, notícies, consells i entrevistes, és l'únic que podràs trobar en el dial.
Cada dissabte, de 10 a 11 del matí, a Ràdio Estel.
T'esperem.
I després de l'entrevista és hora de donar pas al segon bloc musical del Manel Casas.
Estàvem amb lo millor de la música brasileira, perquè escoltant a la Maria Creusa, al Toiquinho i al Moraes, interpretant tots tres aquestes sambes, ens fan captar tota la capacitat rítmica d'aquesta música absolutament actual. Tan sols fer-vos una observació. Ara, que tan aviat surt algú que destaqui per la seva novetat, immediatament surten els imitadors amb més bona, regular o mala interpretació. Amb aquest trio no hi ha qui s'hi atreveixi. Per això, com us he dit, són únics i irrepetibles. S'ha fet quelcom als Estats Units, però sempre lligat amb aquest trio. Recordeu ara que interpretaran Miña enamorada i el conegut Canto dos Anya. A la propera, si Déu vol.
Meu poeta, eu hoje estou contente. Todo mundo, de repente, ficou lindo de morrer. Hoje estou me rindo, nem eu mesma sei de quê, porque eu recebi uma cartinhazinha de você. Se você quer ser minha namorada, ai que linda namorada. Você poderia ser, se quiser ser somente minha, exatamente essa coisinha, essa coisa toda minha, que ninguém mais pode ter. Você tem que me fazer um juramento de só ter um pensamento, ser só minha até morrer, e também de não perder esse jeitinho de falar devagarinho essas histórias de você. De repente me fazer muito carinho e chorar bem de você, sem ninguém saber porquê.
Se mais do que minha namorada, você quer ser minha amada, minha amada mais amada pra valer, aquela amada pelo amor predestinada, sem a qual a vida é nada, sem a qual se quer morrer. Você tem que vir comigo. Seja triste pra você, os seus olhos têm que ser só dos meus olhos, e os seus braços o meu ninho, no silêncio de depois. E você tem que ser a estrela derradeira, amiga e companheira no infinito de nós dois. O homem que diz dor
não dá,
porque quem dá mesmo
não diz.
O homem que diz vou
não vá,
porque quando foi já
não quis.
O homem que diz sou
não é,
porque quem é mesmo é
não sou.
O homem que diz tô
não dá,
porque ninguém tá quando quer. Coitado do homem.
vai, vai.
Não vou.
Vai, 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 vai.
Xangô me mandou lhe dizer: se é canto de ossanha, não vá, que mundo vai se arrepender. Pergunte pro seu orixá, o amor só é bom se doer. Pergunte pro seu orixá, o amor só é bom se doer.
Vai, 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 vai.
Vai, 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 vai. Vai, 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 vai.
Parcs Urbans de Catalunya, un espai verd per conèixer la història, la biodiversitat i les curiositats dels parcs urbans de les nostres ciutats.
Avui em penso que parlarem d'un parc molt especial, oi?
I tant, i molt estimat, el Parc de Collserola, amb més de 8.000 hectàrees, és un patrimoni natural d'un valor incalculable. La seva importància està en la proximitat a l'entorn urbà. És un pulmó, un eix vertebrador de la biodiversitat i el connector de dos sistemes aparentment oposats, natura i ciutat. La seva preservació i manteniment és, al mateix temps, un repte i una garantia de la qualitat de vida dels barcelonins.
La Serra de Collserola va ser declarada Parc Natural el 2010, data en què va aparèixer publicat el decret que es declarava la zona com a espai protegit en el Diari Oficial de la Generalitat. La gestió de l'espai està a càrrec del Consorci Parc Natural de la Serra de Collserola, formada per 9 municipis de l'àrea metropolitana de Barcelona.
I pel que fa a la seva biodiversitat, és heterogènia d'ambients naturals, de les quals el bosc mediterrani ocupa una bona part. Tot i els incendis forestals, que cíclicament afecten el bosc mediterrani i que han anat substituint els alzinars per coníferes, com els pins, a Collserola l'alzina continua mantenint-se com l'arbre més representatiu de la serra. També trobem aurons d'esmais i una gran representació de bosc de ribera al costat de les rieres i dels torrents. Entre els arbres fruiters hi ha avellaners, magraners i cirerers.
Tot aquest ambient afavoreix la presència per a molts animals representatius de la fauna autòctona i salvatge. Entre els mamífers hi trobarem, per exemple, porcs senglars, toixons, genetes, fagines, gardunyes, guineus, esquirols, conills, eriçons i ratpenats.
I també les tortugues mediterrànies, diverses espècies de serps, gripaus, tritons, granotes i salamandres tenen espai a Collserola. Però de tots els animals destaquen les aus, de les que s'han comptabilitzat 130 espècies, com el pit roig, la cadernera, el colom, l'esparver, l'aligot, la merla i el mussol.
Un gran parc, el de Collserola, per conservar. Més informació en podem trobar-la
a l'Ajuntament de Barcelona, www.bsn.cat.
Aquesta ha estat per avui la nostra secció per conèixer els parcs urbans de Catalunya.
Thank you.
Els pastors i la defensa de la terra, els hàbitats i els animals.
Un espai promogut per l'ONG ADA per a conèixer alguns exemples i posar en valor aquest model de pagesia pels múltiples beneficis que reporta al seu entorn.
Marta Carola, ramadera a la finca Bausitges, al municipi d'Espolla, a l'Alt Empordà, manté 400 vaques de la raça local de l'Albera des del 2010. Mitjançant el pasturatge, contribueixen a retenir la humitat i la matèria orgànica del sòl.
La vaca menja l'herba, tu l'has de treure quan està una mica baixa, però no gaire, vale? Llavors deixen allà les seves femtes amb totes les llavors que han recollit d'altres zones on han menjat. Llavors és una manera d'enriquir la pastura que tens en aquelles parcel·les. I així van fent amb totes les parcel·les on van entrant. Mengen el que està rebrotant i el que ha crescut, deixen allà les seves femtes de manera que estercolen aquelles terres i les enriqueixen, i totes les llavors que han agafat d'altres zones també les dispersen per aquí. Mm. O sigui que és una eina molt bona per anar mantenint les pastures com a espais oberts, que ens manquen molt ara, i com a manteniment de pastures riques, i millora també de pastures que estan empobrides o sobrepasturades. El que és molt important és mantenir els sòls amb una quantitat de matèria orgànica important, perquè si no, si es queden nusos, el vent, la pluja, el sol els fa infèrtils. Llavors, clar, amb tot aquest rodatge de les vaques, el que estàs fent és que mantens una capa de vegetació que protegeix el sol, afavoreixes que aquesta capa, o sigui, la talles de manera que creix més forta i a sobre la fertilitzes amb les seves femtes. Així que tota aquesta matèria orgànica que es va acumulant en aquest sol és la que reté la humitat molt millor que si el sol està completament nu. O sigui que és una feina que, a més, fan aquestes vaques, no? Que mantenen els sòls protegits quan no hi ha un sobrepasturatge, que és un dels problemes que ens trobem nosaltres aquí, per això estem reduint el número de vaques.
Heu escoltat Els pastors i la defensa de la terra, un espai de l'ONG ADA per divulgar els múltiples beneficis que reporta aquest model de pagesia.
La veu dels animals i la natura, un espai informatiu i d'entreteniment de ONG ADA a Ràdio Estel.
Faig una invitació urgent a un nou diàleg sobre la manera de com estem construint el futur del planeta. Necessitem una conversa que ens uneixi a tots, perquè el desafiament ambiental que vivim i les seves arrels humanes ens interessen i ens impacten a tots. El moviment ecològic mundial ja ha recorregut un llarg i ric camí i ha generat nombroses agrupacions ciutadanes que han ajudat a la conscienciació. Lamentablement, molts esforços per cercar solucions concretes a la crisi ambiental solen ser frustrats, no sols pel rebuig dels poderosos, sinó també per la manca d'interès dels altres. Les actituds que obstrueixen els camins de la solució, fins i tot entre els creients, van de la negació del problema a la indiferència, la resignació còmoda o la confiança cega en les solucions tècniques. Necessitem una solidaritat universal nova. Fragment encíclica Laudato Si del Papa Francesc sobre la cura de la casa de tots.
Yo quisiera no ver tantas nubes oscuras arriba.
Doncs finalitzem el nostre programa. Ens acomiadem i us emplacem per al proper programa, com sempre, dissabte de 10 a 11 del matí, aquí, a la Veu dels Animals i la Natura, a Ràdio Estel.
Por falta de escrúpulos comerciales, yo quisiera ser civilizado como los animales.